Les culpes per l'apagada elèctrica de dilluns obren una guerra entre Red Elèctrica i les empreses distribuïdores. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ningú vol la responsabilitat del que va passar dilluns. Tres dies després de l'apagada elèctrica més gran de la història d'Espanya, avui ha comparegut la presidenta de Red Elèctrica per anunciar que no pensa dimitir i per defensar l'operadora Sara Riera.
I des d'Iberdrola, que juntament amb Endesa són les que distribueixen l'electricitat fins als consumidors, també han dit que ells estaven preparats per respondre en tot moment. Sentim el que deia Beatriz Corredor, que és la presidenta de Red Elèctrica.
Jo, si tuviera consciència de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así.
Bé, doncs encara relacionat amb això, a aquesta hora està en marxa la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Avui, la compareixença és de la ministra per la Transició Ecològica. Què tenim fins ara sobre aquesta apagada a Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs de moment el govern espanyol dona de termini fins a aquesta tarda a les companyies elèctriques perquè donin les explicacions del que va passar dilluns. Pedro Sánchez els demana detalls de la seva actuació durant aquells 5 segons crítics en què va caure en picat la producció elèctrica, de com van gestionar la situació. Unes explicacions que també haurà de presentar Red Elèctrica. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, ha destacat la resposta del sistema, ràpida i segura.
Pueden estar seguros que se ha trabajado con la máxima diligencia, con la máxima agilidad. Algo histórico. Nunca ha ocurrido que se pueda recuperar el suministro en un espacio tan corto de tiempo.
Doncs el Partit Popular, que té convenció del Partit Europeu a València, està aprofitant tot aquest embolic per furgar en la crisi energètica. Enviat especial a València, Àlex Giral.
Sí, punt final d'aquest Congrés dels Populars Europeus en què els dirigents espanyols s'han fet un far de criticar Pedro Sánchez pel macrotall elèctric. Insisteixen que el president espanyol amaga informació. La cimera, que ha servit, per cert, per designar ara ja sí Dolors Montserrat com la nova número 2 del PP europeu.
I l'Euríbor tanca el mes d'abril amb un nou descens, i això tornarà a baixar la quota de les hipoteques a aquells que la revisin amb l'indicador d'aquest mes.
L'índex s'ha situat en el 2,14%. Això són més d'un punt i mig per sota del nivell en què estava ara fa un any. Aquesta diferència suposarà rebaixes substancials d'uns 130 euros de mitjana en les quotes dels crèdits que revisin anualment.
En la informació internacional, Donald Trump arriba als 100 dies de mandat suspenent tots els índexs de valoració fins al punt de marcar el pitjor registre en 80 anys de cap president dels Estats Units.
Segons l'enquesta de la cadena ABC i el Washington Post, només un 39% dels ciutadans aproven l'acció de govern de Trump. Biden, en els seus primers 100 dies, tenia un 57%, Obama un 65%, Bush fill un 32% i Clinton un 55%.
I, de tornada cap a l'estat espanyol, el registre civil deixarà d'inscriure a partir de demà de forma directa els nadons nascuts per ventre de lloguer.
Ricardo Fernando de la Rosa, que és president de la Comissió de Nous Models de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, explica els problemes que poden tenir a partir d'ara aquests nadons, justament per evitar una pràctica que a Espanya està prohibida.
S'obstaculitza aquest accés al registre civil, s'obstaculitzarà tots els drets que aquesta persona pugui tenir pel fet de tenir nacionalitat espanyola.
I les proves PAP no milloren prou. 4 de cada 10 aspirants a ser mestre suspenen les proves.
Els resultats estan estancats des de fa 3 anys. Si mirem els estudis de procedència, veiem que 2 de cada 3 alumnes que venen de batxillerat superen l'examen, però només un terç dels estudiants que venen de cicles formatius de grau superior són aptes.
I en cultura us explicarem novetats del Festival Grec de Barcelona d'aquest estiu. S'inaugurarà per primera vegada amb un espectacle familiar i convertirà la ciutat de Barcelona en un gran escenari. Doncs quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb també un gran escenari. Barça-Inter aquesta nit, partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions.
A partir de les 9, un Lluís Companys que s'espera que tingui rècord d'assistència rebrà un dels grans partits de la temporada. Al Catalunya migdia sabrem l'última hora dels dos equips, del Barça i de l'Inter, amb el Ricard Torquemada i el Ramon Salmurri. Es juga a les 9 i des de les 8 podreu seguir aquest partit a la TDT. L'altra semifinal de Champions, jugada ahir, va acabar marxant el 0, PSG 1. I parlarem també de bàsquet perquè avui els blaugrans es juguen seguir vius a l'Eurolliga davant el partit que tenen amb el Mònaco.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les vies més congestionades, les rondes de Barcelona, la que més, la ronda litoral amb cua des de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat, també de Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat, la ronda a dalt amb aturades de Pedralbes a Sarrià, també de Vallcarca a Canyelles en direcció Besòs. Això afecta la B20, la Pota Nord, amb cua de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat en direcció Barcelona per enllaçar amb la ronda a dalt. Aturats també a la P7 i la B30 a Bellaterra en direcció Girona, també a la Roca del Vallès, direcció Barcelona, la C17 a Parets del Vallès, direcció Sud, i el transport públic, recordem que la congestió ferroviària que hi ha a l'estació de França de Barcelona provoca retards de fins a 45 minuts a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies, i també als regionals del Corredor Sud, R14, 15, 16, R17 i RT2.
Atenció, Sisó, sou dels afortunats que teniu pont i penseu a fer el cotxe aquest pont, perquè l'operació sortida, que comença aquesta tarda, pot ser més problemàtica d'altres. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha alertat en una entrevista a Catalunya Informació aquest matí que es podrien registrar més problemes deshabituals, sobretot a l'AP7, perquè s'han aixecat les restriccions als vehicles pesants, als camions, vaja, de tot l'estat, per compensar els efectes de l'apagada elèctrica de dilluns.
Hi ha com una mobilitat que estarà més tensionada per tot el transport que no s'ha pogut fer aquests dies que han quedat tan interromputs i que s'hi barrejarà aquesta mobilitat més vacacional de vehicle petit. Això hem d'estar al cas. Per tant, aquí la crida que fem com a Servei Català de Trànsit, especialment avui, potser demà al matí no tant, però també es pot produir, és molta responsabilitat al volant.
Doncs molta precaució, perquè hi pot haver més camions dels habituals en una operació sortida, perquè no tenen prohibida la circulació per recuperar les mercaderies que no es van poder repartir per la pagada de dilluns. Ens falta el temps.
A la tienda bitsi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitsi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Estabilitat en les pròximes hores?
Sí, estabilitat en les pròximes hores, i això arreplega el primer dia de maig, aquest dia del treball, demà dijous, que serà bàsicament assolellat i el migdia més càlid. Va cap amunt la temperatura. Això sí, aquest sol de demà durarà, això, només demà, perquè divendres estarà ennuvolat, podria ploure en alguns indrets de Ponent, potser també de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i de cara a dissabte i diumenge encara bastanta incertesa. Els mapes donen inestabilitat, no molt accentuada, podem tenir estones de sol, però les nuvolades i els ruixats, preferentment a la meitat nord i de tarda, són possibles. Ho anirem seguint, i sempre amb un denominador comú: la temperatura elevada malgrat els núvols.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Red Elèctrica i les companyies privades s'espolsen les culpes de l'apagada de dilluns i es passen la responsabilitat les unes a les altres. La presidenta de Red Elèctrica afirma que el sistema espanyol és el millor d'Europa, descarta dimitir i apunta a les elèctriques. En canvi, el president d'Iberdrola, una d'aquestes elèctriques, diu que la causa de l'apagada l'ha d'aclarir Red Elèctrica, Mireia Salà.
La presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, ha assegurat que en la seva xarxa de transport, la d'alta tensió, no va fallar res. Corredor diu que tenen més o menys localitzada la causa, però els falta tenir la informació de totes les plantes de generació. Segons ella, calen dades de tot el que va passar cada mil·lisegon abans de l'apagada, i aquestes dades les han de donar les companyies elèctriques. En tot cas, han negat que l'apagada general de llum fos culpa d'un excés d'energia renovable i ha descartat dimitir. Són declaracions a la cadena SER.
Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente, y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder.
Per la seva banda, el president d'Iberdrola ha dit que abans, durant i després de l'apagada, la seva companyia estava preparada i a disposició de l'operador del sistema per entrar a treballar de seguida que rebessin instruccions. A més, Galán ha reiterat que l'energia nuclear és la solució menys cara per garantir l'estabilitat del sistema. Iberdrola i Repsol, que aquest matí presentaven resultats del primer trimestre, han evitat fer cap retret al govern espanyol i esperen respostes de Red Elèctrica.
Doncs precisament el govern espanyol ha reclamat a Red Elèctrica i als operadors privats que enviïn tota la informació relacionada amb la apagada de dilluns abans d'aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat la vicepresidenta tercera després de la reunió del Consell de Ministres, que s'ha reunit de manera extraordinària i a l'espera que avui mateix es faci la reunió del Comitè de Situació per analitzar què és el que va passar. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez reclama explicacions a les companyies elèctriques. El president espanyol els hi dona un termini fins aquesta tarda perquè aportin un informe que aclareixi el que va passar dilluns, que expliquin els detalls de com es va produir l'apagada. Sánchez ja els hi va demanar ahir col·laboració i avui ha concretat la petició. I en aquesta línia, la vicepresidenta Sara Agesen ha destacat la importància de conèixer tots els detalls per poder saber la causa de l'apagada i poder prendre les mesures per evitar que es torni a repetir.
És important que tots aquests milers y miles de datos que estamos ya recopilando, tanto del operador de sistema como de los distintos operadores del sistema energético, nos puedan dar luz a qué ha ocurrido y establecer claramente la cronología de cada uno de los eventos.
Es requereix una investigació exhaustiva, ha insistit la vicepresidenta, i s'ha compromès a transmetre tota la informació, evitant, diu, les informacions falses.
Que desde el gobierno nuestra obligación es que la información que suministremos siempre con la máxima transparencia a la ciudadanía sea rigurosa y sea exhaustiva. No vamos a trasladar teorías, no vamos a trasladar ningún tipo de especulación.
Tot i les crítiques de la dreta espanyola, la ministra Agesen ha defensat que el govern s'ha enfrontat a un repte inesperat i inèdit. S'ha reaccionat bé, diu, amb una resposta coordinada amb totes les administracions públiques.
Doncs tot i això, en el terreny polític, el Partit Popular aprofita el Congrés dels Populars Europeus que es fa a València per carregar contra la gestió del govern espanyol en aquesta apagada. Alberto Núñez Feijóo hi ha passat de puntetes, però dirigents del partit i el mateix expresident José María Aznar han acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'amagar informació. Enviat especial a València, Àlex Giral Robert, bon dia.
Bon dia, Òscar. Sí, fa tot just uns minuts acabat la cloenda del Congrés, que se n'ha fet càrrec el líder dels Populars espanyol, Núñez Feijóo, que avui no ha estat tan beligerant amb Pedro Sánchez, però sí que ha assegurat que quan ell li prengui el relleu a la Moncloa recuperarà la transparència.
Porque cada vez lo piden más españoles. Y será real, porque lo construiremos desde la responsabilidad, desde la honradez y desde la verdad.
Qui sí que ha estat més explícit és l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assenyalat el president espanyol per la crisi energètica.
Hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. Acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético y 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación.
I tot plegat en una convenció dels populars europeus, de la qual Dolors Montserrat ha sortit com a nova número 2 de la formació, només per sota de l'alemany Manfred Weber. En el seu primer discurs, la catalana ha carregat contra el nacionalisme.
Y hoy me presento hoy ante ustedes como catalana, española y europea. Cataluña me mostró que el nacionalismo puede envenenar una tierra maravillosa. España, que la unidad es el refugio.
Per cert, Àlex, el president valencià, Carlos Mazón, tot i que no estava previst, finalment ha assistit aquest matí al Congrés escortat per la cúpula del Partit Popular.
Sí, era una de les imatges més esperades de la cimera dels populars europeus. Finalment ha arribat Mazón i Feijóo, que han aparegut junts en públic per primer cop des que el líder dels populars va afirmar que el futur polític del president valencià dependria de l'evolució judicial de la gestió de la dana del 29 d'octubre, que va fer, recordem-ho, 228 morts. Mazón sí que ahir ja va fer d'anfitrió dels congressistes europeus al sopar al museu que es va fer al Museu de les Ciències i aquest dimecres ha trepitjat per primer cop i breument al recinte firal de València i ha estat menys de 2 hores i això s'ha deixat veure davant de les càmeres en Feijóo, amb qui s'ha abraçat tímidament i ha mantingut una curta conversa.
I reprenem les explicacions sobre l'apagada de dilluns. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que tots els protocols i tots els equips d'emergència van funcionar bé a Catalunya durant aquesta apagada, però admet que la comunicació s'hauria pogut fer millor. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Parlon ha explicat per què el govern va trigar 4 hores a sortir a donar explicacions, perquè volien oferir informació rellevant i contrastada a Miquel Jarque.
Parlon ha recordat que es va comparèixer 4 cops en menys de 24 hores i ha justificat que en tan sols 2 ocasions s'acceptessin preguntes de la premsa perquè volien donar una informació més veraç.
Nosaltres aquí el que vam decidir és que era important sortir per dir quelcom més que no hi havia llum, perquè això ho sabia tothom. I aquest és el que es va decidir, sortir quan tinguéssim informació verificada i poder donar informació a la ciutadania que incidís sobre la situació que estaven vivint.
Respecte al fet que no es va activar el sistema de missatges d'alerta als mòbils, ha explicat que no hi havia risc greu per la població, que amb l'apagada no haurien arribat a tothom i que hauria generat encara més alarma.
No hi havia una situació de risc i, per tant, es va decidir que la S-Alert no era una bona manera d'alertar a la ciutadania del risc, més enllà de les possibilitats que comentem de que no arribés perquè el sistema estava totalment en una situació d'inestabilitat i fragilitat.
També ha obert la porta a crear una xarxa pròpia de comunicació o a mantenir la xarxa analògica en cas d'emergències.
És un quart de tres de la tarda. L'Euribor ha tornat a baixar el mes d'abril i abaratirà les hipoteques que siguin variables. L'estalvi pot arribar als 1.500 euros anuals per a aquells que revisin el seu crèdit hipotecari amb l'indicador d'aquest mes, Jordi Canal.
Sí, els últims mesos l'Euribor havia tingut petites variacions i un rumb no del tot clar. Aquest mes, en canvi, s'ha decantat per un descens més accentuat. L'índex s'ha situat en el 2,14%. Això és més d'un punt i mig per sota del nivell en què estava un any enrere. És el descens interanual més gran en 15 anys des de finals del 2009. Això farà que en el cas de les revisions anuals les quotes es redueixin de prop de 130 euros al mes, aquests 1.500 euros anuals que dèiem. En cas que la revisió sigui semestral, la reducció serà d'uns 45 euros mensuals, és a dir, uns 540 euros a l'any.
Doncs precisament les noves hipoteques i l'increment del crèdit en general són un dels motius que impulsa els resultats de CaixaBank. Avui ha anunciat uns beneficis de gairebé 1.500 milions d'euros al primer trimestre. És un 46% més que fa un any. De tota manera, matisa que aquest fort increment es deu a un efecte comptable de l'impost a la banca i que sense aquest efecte els beneficis creixen un 7%.
L'any passat tot l'import del tribut, prop de 500 milions, es va pagar en el primer trimestre, ja que tant l'impost es liquida trimestralment. Això accentua, diu, la diferència entre els beneficis d'aquest 2025 i els del 2024. Sigui com sigui, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, assegura que són bons resultats i que la bona marxa de l'activitat comercial fa preveure que es mantinguin. També ha explicat que no hi ha novetats sobre la seu i sobre el relleu d'Àngel Simón com a conseller delegat del seu braç inversor. Criteria s'ha limitat a dir que el respecta.
Los cambios en Criteria, evidentemente, son decisiones de Criteria y, en este caso, también del patronato, que nosotros respetamos. Tenemos un accionista extraordinario en todos los sentidos y no solamente es un accionista nuestro, sino que es una auténtica bendición para la sociedad española tener una fundación del tamaño que tiene la fundación y un vehículo inversor como es Criteria. Yo no tengo nada más que decir.
Cortázar també ha parlat de la pagada i ha destacat la bona resposta de les entitats financeres que van poder mantenir en marxa part de l'operativa electrònica i de les targetes en els caixers i terminals de comerços que disposaven d'electricitat i connexió a les xarxes. Ahir, l'endemà de la pagada, es va notar, explica, un increment de les retirades d'efectiu.
I una cosa més abans de la publicitat, nou capítol en el cas del fiscal general de l'Estat. La Guàrdia Civil no ha trobat cap informació rellevant als missatges de WhatsApp i de correu electrònic d'Álvaro García Ortiz. Aquesta hauria pogut ser una de les proves concloents en la investigació del Suprem per presumpta revelació de secrets oficials sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Marta Viladot, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil conclou que ni Google ni WhatsApp han aportat informació d'interès sobre els missatges del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Per aquest motiu, el jutge del Suprem, que investiga el fiscal per presumpta revelació de secrets de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, ha ordenat aixecar el secret d'aquestes dues peces separades de la causa. La UCO, després de rebre la informació demanada a Irlanda i als Estats Units, constata que no s'ha trobat contingut rellevant per a la investigació. La causa principal sobre el fiscal general per saber si va filtrar un correu amb dades de la parella de Díaz Ayuso continua endavant. I, de fet, el 23 de maig, Alberto González Amador està citat com a testimoni al Tribunal Suprem.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida repassem els 100 dies de Donald Trump a la Casa Blanca.
Catalunya migdia.
Com podem potenciar la capitalitat cultural de Barcelona? El 7 de maig debatrem com impulsar-la amb veus de la Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona Turisme, el Liceu i la Fundació Joan Miró. Reserva la teva entrada a botiga.ara.cat.
A la cultura hi tenim dret. A la participació cultural, a l'accés a la cultura, al coneixement i a la innovació, a desenvolupar formes de vida justes i sostenibles, hi tenim dret. Des de la Diputació de Barcelona treballem per reconèixer i garantir els drets culturals de les persones. Més informació a diva.cat/drets-culturals. Diputació de Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Enguany, l'Agència Tributària de Catalunya t'ajuda a fer la declaració de la renda d'una manera més clara que mai, amb més oficines i més punts d'assistència perquè tinguis tot el suport que necessites. Demana cita prèvia a partir del 29 d'abril si la vols fer per telèfon o a partir del 29 de maig si prefereixes fer-la presencialment. Reserva-la a través del web o l'app de l'Agència Tributària de Catalunya o al telèfon 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts d'un quart. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat els 100 dies a la Casa Blanca exhibint el seu estil arrogant i sense oblidar-se dels rivals. Retallades, crisi arancelària, lluita contra la immigració, guerra a Gaza o a Ucraïna, tots són carpetes que formen part del que ha anomenat revolució del sentit comú, destinada, diu, a aconseguir un canvi profund. De moment, però, els votants el suspenen. En tot cas, avui escenificarà l'efemèride amb una reunió del seu gabinet. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha arribat ja a la xifra de 100 dies de mandat i ho fa suspenent els índexs de valoració. Aquest dimarts ha volgut celebrar l'efemèride amb un discurs a Michigan i ha aprofitat per carregar contra les enquestes. Diu que són falses. Al gener, el president parlava constantment d'aquestes enquestes. Li donaven una aprovació altíssima, inèdita i sorprenent. Però el pas de les setmanes i les seves decisions han enfonsat els índexs d'aprovació fins al punt de marcar el pitjor registre en 80 anys de cap president en els seus 100 primers dies. Segons l'enquesta de la cadena ABC al Washington Post, només un 39% dels ciutadans aproven el president. Biden, en aquest punt, tenia un 57% de suport. Obama, un 65. Bush fill, un 62. I Clinton, un 55. De fet, l'únic president en suspendre els seus 100 primers dies és Trump. Ja en el primer mandat tenia un 41, ara encara pitjor, un 39. La política erràtica amb els aranzels o els tics monàrquics de la seva presidència expliquen aquestes xifres tan baixes.
I la guerra aranzelària, precisament encetada per Donald Trump, obliga les empreses a reorientar la seva activitat i a buscar noves oportunitats en altres mercats. Un cas singular és el de la decoració de Nadal, on els productes xinesos tenen una posició predominant. El mercat majorista xinès de Yihu, al sud de la Xina, de proporcions gegantines, les exportacions als Estats Units han caigut a zero. Ho ha comprovat in situ el nostre corresponsal Francesc Canals. Francesc, bon dia.
Bon dia. El mercat majorista Yihu s'estén sobre una superfície equivalent a 800 camps de futbol, 70.000 botigues d'exportadors. És igual que siguin joguines, bosses, eines, llums, petits electrodomèstics, plaques solars, electrònica. Donald Trump ja ha imposat un aranzel del 145%. I Wu, al sud de la Xina, també se la coneix amb el sobrenom de la ciutat del Nadal, perquè Santa Claus, arbres, boles o figures de pessebre surten d'aquí des d'ara i fins al juliol. La Yufuxian, a la cinquantena, porta 30 anys al mercat d'Iwu. Exporta llums de Nadal i decoració. Les tarifes de Trump fan que aquest any no hi hagi encàrrecs des dels Estats Units.
En general, la guerra aranzelària ens afecta. Ha fet que tot sigui més car de cop. Per exemple, en el passat, anualment rebíem un 20 o un 30% de comandes. Aquest any, els clients estan en posició d'esperar i veure què passa.
Altres exportadors tenen menys impacte, al voltant d'un 10%. De fet, la Xina ja es va trobar en guerra comercial en el primer mandat de Donald Trump i en els últims anys ha reduït la dependència del mercat nord-americà. Sentim la Mayer May. Entra a la fressa dels objectes de vidre on a dins hi neva por expand sobre els pares Noel fins que s'acaba la pila.
Trump és un psicòpata, és com un nen de 3 anys. Un president que parla com un nen de 3 anys és completament inacceptable. Com pot un país continuar desenvolupant-se així?
De fa temps, moltes empresàries com la May orienten el negoci cap a Amèrica Llatina i ara, amb la pressió aranzelària de Trump, també cap a Europa.
I Alemanya, llum verda de les bases socialdemòcrates a la coalició de govern amb els conservadors. Era l'últim tràmit per poder investir Friedrich Merz com a nou canceller el dia 6 de maig. La CDU tindrà els ministres d'Economia i d'Exteriors i l'SPD les carteres de Finances o de Defensa. Els principals reptes, les promeses d'endurir la política migratòria i de revertir 2 anys de recessió econòmica. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Amb l'aprovació per part de la militància del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, ja no queda cap escull perquè el cristianodemòcrata Friedrich Merz sigui investit canceller de la República Federal d'Alemanya la setmana que ve. Val a dir que, tot i que el 84% dels militants socialdemòcrates han aprovat l'acord de govern amb els conservadors, només el 54% ha participat a la votació. L'SPD tornarà a ser el soci menor d'una coalició de govern que ja es va donar reiteradament sota l'ombra de la cancellera Merkel i que va desgastar greument els socialdemòcrates. Amb tot, el secretari general de l'SPD, Matthias Miersch, s'ha mostrat optimista.
Avui podem dir que hem fixat la base perquè, amb una molt bona política de govern, el 2029, després de les pròximes eleccions federals, esdevinguem el partit més fort.
L'SPD ja ha confirmat que Lars Klingbeil esdevindrà vicecanceller i ministre de Finances. La resta de ministres socialdemòcrates es confirmarà la setmana que ve, si bé es dona per fet que Boris Pistorius continuarà com a ministre federal de Defensa. Per la seva banda, els conservadors alemanys ja han confirmat els seus ministres. Només la meitat seran dones.
De tornada a l'estat espanyol, a partir de demà, les famílies que optin per tenir un fill a l'estranger a través de la gestació subrogada tindran més problemes legals per inscriure els seus descendents al registre civil. Una nova normativa aprovada avui pel govern espanyol els obligarà a engegar 2 procediments judicials que poden arribar a trigar 2 anys a resoldre's, segons que avisen els advocats especialistes en temes de família. Aquest mètode de gestació, anomenat també ventres de lloguer, és il·legal a l'estat espanyol. Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. I com que aquí no està permès, tribunals i govern cada cop hi posen més traves, tot i que el Suprem sosté que preval l'interès del menor amb la seva sentència, que ara adapta l'executiu, aquests nens a la pràctica quedaran en uns llimbs legals de com a mínim 2 anys. Així ho ha explicat en unes declaracions aquesta emissora Ricardo Fernando de la Rosa, president de la Comissió de Nous Models de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Doncs és un senyor problema, perquè clar, el temps i amb el ritme que porten els jutjats en aquests moments, podem estar parlant només pel procediment de determinació de l'afiliació tranquil·lament d'un any i mig, si no hi ha problemes. I després el procediment d'adopció, anant molt ràpid, serien 6 mesos o potser un any.
I és que s'han de tramitar de manera pràcticament simultània el procés d'afiliació, s'ha de determinar que l'ADN del fill és el mateix que el del pare i també el d'adopció per part de la parella. El fet de no estar inscrit al registre civil vol dir que no es pot optar a la nacionalitat espanyola i no es pot comptar amb els drets corresponents. A l'estat espanyol es considera aquesta pràctica que cosifica el cos de la dona i tracta els nens de mercaderies.
Prop d'un 60% dels estudiants han aprovat les proves PAP, que són les proves d'aptitud que han de superar els estudiants que volen fer magisteri. Concretament, han aprovat el 58% dels aspirants, pràcticament la mateixa xifra que els últims 2 anys. Uns resultats, per tant, que s'han estancat i que impliquen que 4 de cada 10 alumnes no superen les proves, Sara Canyeté.
Sí, 2 de cada 3 estudiants de batxillerat han superat les proves, mentre que només les han passat 1 de cada 3 dels aspirants que provenien de cicles formatius de grau superior. L'any que ve farà 10 anys que es fan aquestes proves i des del Departament de Recerca i Universitats defensen que ha millorat el perfil d'estudiants que fan magisteri, però reconeixen que els agradaria poder mirar altres aspectes com la motivació. Ara només es fan 2 exàmens de llengua i matemàtiques. Josep Maria Cornadó és el coordinador de les proves PAP i són declaracions a Catalunya Ràdio.
Quan surten és amb l'objectiu de filtrar els estudiants que són més capaços, que tenen una base cultural més sòlida. És evident que és una prova que ens agradaria que també mesurés altres capacitats, però tampoc no és fàcil amb tants estudiants i tan poc temps.
Les proves d'aptitud només es fan a Catalunya i a les Illes Balears, però el Departament d'Universitats assegura que hi ha altres comunitats de l'Estat que els han contactat perquè també les volen incorporar.
Tenir un embaràs complicat, per exemple, desenvolupar preeclàmpsia o diabetis gestacional, incrementa més del doble el risc que les dones tinguin un infart o un ictus fins a 8 anys després del part. Això és el que assegura un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, que demostra la necessitat de millorar el seguiment després del part, Purificació Barceló.
A més, l'estudi conclou que aquest risc és encara més gran si les dones tenen més d'una complicació durant l'embaràs, com explica Catalunya Ràdio Maria Goya, especialista en obstetrícia i ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i una de les investigadores responsables de la recerca.
Una dona que ha tingut un d'aquests problemes té 2,5 més de risc. Hem vist un efecte additiu, és a dir, que si tens preeclàmpsia i diabetis pots tenir fins a 8 vegades més risc.
La raó seria que hi ha dones que no es recuperen totalment dels canvis cardiovasculars que es manifesten durant l'embaràs. Per això, els responsables de l'estudi recomanen actuar de manera preventiva, sobretot durant el primer any després del part. El pròxim pas serà iniciar un estudi encara més ampli per avaluar si fins i tot es podria evitar aquest risc cardiovascular actuant preventivament durant l'embaràs.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Després que el govern hagi ajornat l'increment de la taxa turística, Esquerra Republicana ha registrat avui al Parlament una proposició de llei pròpia per regular aquest gravamen que paguen els visitants per cada nit que s'allotgen en un establiment català. Els republicans volen que aquesta taxa es moduli en funció de si és temporada alta o temporada baixa. Barcelona seria l'única ciutat del país on no hi hauria distinció entre temporades. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Fa un mes el govern i els comuns van pactar un decret per doblar la taxa turística a tot el país sense distincions. Esquerra, però, no hi està d'acord. Els republicans volen introduir-hi alguns canvis, com per exemple que a la ciutat de Barcelona es pagui una taxa superior que la resta del país. A més, la proposta d'Esquerra inclou que aquesta taxa, fora de la capital catalana, es moduli en funció de si és temporada alta o baixa. Els republicans sempre han defensat que no es pot donar el mateix tracte a la capital catalana, que rep turisme tot l'any, que la resta de municipis del país. Si s'acaba aprovant la proposició de llei, la taxa turística també disminuiria en el cas dels equipaments juvenils, com els albergs, perquè no hagin de pagar el mateix que un hotel, per exemple, de 3 estrelles.
Bé, doncs, satisfacció del sector hoteler després que el govern ha ajornat l'increment d'aquesta taxa turística com a mínim fins a la tardor, una mesura que es volia començar a aplicar demà 1 de maig i que finalment, com sentíem, s'haurà d'aprovar al Parlament. Girona, Fèlix Martín.
Els responsables d'hotels, apartaments, cases rurals i càmpings diuen que això és el que volien que s'aturés, però a la vegada tenen clar que no n'hi ha prou. Cal que es reformuli tot el decret, començant per la possibilitat que cada ajuntament pugui afegir un recàrrec de 4 euros per persona i dia a la nova taxa turística. Ho ha deixat molt clar el president de la Federació d'Hostaleria de Girona i vicepresident de la Confederació Catalana, Antoni Escudero.
Cada alcalde que de cada ajuntament, doncs el que vol és el millor pel seu poble i fer més obres, perquè les legislatures s'acaben i tothom vol posicionar-se per eleccions, i això és el que no podem pagar-lo nosaltres, perquè no ho paga un francès o un belga o un americà, no, ho pagaran els catalans.
Això perquè un 60% del turisme a Catalunya el fem els mateixos catalans. Ara la principal demanda del govern és que si hi ha d'haver canvis en la taxa turística, que es facin de forma consensuada amb el sector.
I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de la situació crítica de l'autopista AP7 al seu pas pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Afirma que està saturada pel trànsit pesant i que té una sinistralitat preocupant. L'informe proposa, entre altres mesures, limitar l'entrada de camions a Catalunya i activar el corredor mediterrani ferroviari. Tarragona, Paula Jiménez.
L'informe alerta que un 39% dels vehicles que entren per Ulldecona són camions i que el Camp de Tarragona es manté per sobre del 25%. Agustí Sagarra, catedràtic d'Economia de la URB.
S'ha incrementat molt el volum de tràfic a la demarcació de Tarragona. És una infraestructura molt crítica. La paràlisi és com l'autopista ferroviària del corredor mediterrani no s'activa d'una vegada per totes. És l'única manera de poder traure aquesta pressió que tenim dels camions.
S'han fet simulacions en trams de 2 i 3 carrils i la conclusió és que amb només 2 la via es torna ingovernable. Es plantegen mesures com limitar l'entrada de camions a Catalunya durant el dia o altres mecanismes de gestió intel·ligent del trànsit.
Passant gairebé 4 minuts a 2:15, ara anirem a publicitat, però abans ens demanen pas des de l'equip viari perquè sembla que hi ha problemes amb un tren AVE que s'ha quedat aturat. Mariluz García, què ha passat?
Bon dia, doncs. De moment el que sabem és que hi ha un tren d'alta velocitat aturat a l'altura de Montcada i Reixac i l'únic que sabem és que hi ha una falta d'atenció a la zona. Estem mirant d'esbrinar més dades.
Doncs aquesta és l'última hora. Tan bon punt tinguem més dades, ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara sí, publicitat i de seguida la cultura.
migdia.
Torna el temps d'espàrrecs. Torna la Fira d'Espàrrecs de Gavà.
Amb un gran ventall d'activitats entre el 24 d'abril i l'11 de maig. I la Fira d'Espàrrecs del 2 al 4 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició. Tot al voltant de l'espàrrec blanc.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
Organitza Ajuntament de Gavà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya migdia.
El festival grec s'inaugurarà per primera vegada amb un espectacle familiar i convertirà Barcelona en un gran escenari. Sota la nova direcció de Letícia Martín Ruiz, la 49a edició del certamen oferirà del 26 de juny al 4 d'agost un total de 90 propostes. Montse Mas.
L'estrena mundial al Teatre Grec de Le Petit Cirque, una col·laboració entre els artistes Marí i Joan Bourgeois i la cantautora Pom sobre les estacions de la vida, inaugurarà el Grec per primera vegada amb un espectacle familiar. Tota una declaració d'intencions, segons la seva nova directora, la granadina Letícia Martín Ruiz.
Un espectacle que sigui alegria per tothom, sí que és una presa de força per entendre que la cultura cal que sigui per tots.
Montjuïc tornarà a ser el cor del certamen amb noms locals i internacionals com la pianista Clara Peya, la cantant Rosalén, el coreògraf Sidelar Bicharkawi, el músic Max Richter, el director teatral Tiago Rodríguez o l'artista William Kentridge. A les sales de la ciutat, Josep Maria Pou serà el gegant de Roald Dahl i Carme Elias, Ramon Madaula i Sílvia Munt llegiran cartes d'amor, entre moltes altres propostes que també arribaran a espais singulars de la ciutat com l'Arc de Triomf, el Jardí Botànic o museus com la Miró o al Picasso, i és que es busca un festival més barceloní que mai.
Que el Grec sigui més Barcelona i que Barcelona sigui una mica més un festival.
La venda general d'entrades del Grec, 160.000 en total, començarà el 7 de maig.
Què serà? Què serà? Què serà?
El dia del Watusi parteix com a una de les favorites als Premis Max de les Arts Escèniques que es lliuraran el 16 de juny a Pamplona. Els espectacles o professionals catalans de teatre i dansa han aconseguit una vintena de candidatures, Montse Camps.
L'adaptació de la novel·la de Francisco Casabella, plena de referències musicals i que ja va triomfar als Premis Butaca, suma 4 nominacions, com ara millor espectacle de teatre o millor actor per Enric Cauqué. És una producció de Los Montoya, Teatre Lliure i el Grec Festival de Barcelona. Competirà frec a frec amb Casting Lear del Teatre de la Badia de Madrid, també amb 4 candidatures. L'imperatiu categòric, també del Teatre Lliure, opta a 2 premis: millor autoria teatral per Victòria Spunsberg i millor actriu per Agatha Roca. Míriam Mucles també opta a la categoria de millor actriu per Tots els ocells. També amb 2 candidatures hi ha L'alegria que passa, de Degoll de Gom, La Quijà, del Mercat de les Flors, i Quiso Negro, de la companyia Baikonur. En dansa se situa també com una de les favorites Natural Order of Things, de la companyia Guinader Maria Campos, amb seu a Barcelona, que opta a 5 premis com a millor espectacle de dansa i millor coreografia, entre altres. A la 28a edició dels Premis Max hi optaran en total 33 espectacles i 61 professionals per una vintena de categories.
Brothers and sisters,
l'actor Richard Gere carrega contra Donald Trump des del Barcelona Film Fest. L'actor, establert ara a Madrid, és aquí per presentar el documental Sabiduría y Felicidad, que ell mateix ha produït i que gira al voltant de la figura del Dalai Lama. Diu que és una pel·lícula que en aquests temps que corren l'hem d'entendre com un regal. L'acaba d'entrevistar el Martí Cuní i la Valèria Obareda. Valèria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Richard Gere està feliç de no viure als Estats Units amb un president com Donald Trump, però reconeix que les seves accions i, sobretot, les seves decisions afecten molt negativament tot el planeta.
Però sí, en part estic molt content d'estar lluny d'ell. Però és que el món és tan petit que el veig cada dia. No, la veritat és que...
We don't even know how to engage
no sabem
what he's doing.
ni com interactuar amb el que està fent. En tres mesos s'ha carregat Amèrica.
And all these different sectors, destroyed government, academia,
destruït el govern, el món acadèmic, el món legal també,
our elected officials,
els nostres representants,
our economy,
la nostra economia,
and done that in the world.
I això ha tingut repercussions mundials, molt negatives.
Guerra és a Barcelona per presentar el documental que ha produït sobre el Dalai Lama, Sabiduria i Felicitat, on el líder espiritual del budisme tibetà dona les claus per afrontar la vida en pau. Analitza temes com el canvi climàtic i la necessitat de deixar de destruir el planeta. També parla del paper clau de les dones i assegura que veuria de manera positiva que el pròxim Dalai Lama fos una dona. Let's talk facts.
The Avengers. I el pont de l'1 de maig provoca que les estrenes del cinema s'avancin a avui. Entre les novetats hi ha la nova pel·lícula de superherois de Marvel i una cinta catalana que ve de triomfar a Màlaga, Marc Garriga.
Arriben a la gran pantalla els Thunderbolts, una colla d'antiherois que volen redimir-se davant els ulls de la població, tot i que no saben ni per on començar. És la pel·lícula amb què la franquícia podria iniciar una nova època daurada després d'una llarga travessia pel desert. També s'estrena avui la producció catalana La Buena Letra, una nova petita joia de la directora Celia Rico. La protagonitzen Enric Cauquer, Roger Casamajor i Loreto Mau León, que aquí fa el millor treball de la seva carrera. Les novetats es completen amb la història de Suleiman, premiada a Canes i al César de l'Acadèmia Francesa, una mirada molt realista a les dificultats dels immigrants per regularitzar la seva situació a l'Europa actual i el film d'animació peruà Kayara, la guerrera de l'imperi Inca, en versió en català.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tota l'atenció en el Barça-Inter d'aquesta nit.
Partides avui a Montjuïc, els blaugranes es retroben amb unes semifinals de Champions 6 anys després. Dia important avui per als culers. Com dèiem, feia 6 anys que el Barça no jugava unes semifinals. Avui, a les 9, el Lluís Companys s'espera que estigui ple per rebre l'Inter de Milà. Uns 48.000 culers i uns 2.700 italians viuran un dels grans partits de la temporada. Ramon Salmurri, quina és l'última hora de l'equip blaugrana?
Doncs que el conjunt de Hansi Flick està concentrat ara mateix a l'hotel a Barcelona, on ha arribat cap a la 1 del migdia. Un sol canvi a la llista de convocats respecte a la final de Copa. Ander Astràlaga, en lloc de Marc-André Ter Stegen. Recordem, ahir Hansi Flick va explicar que Tec, Wojciech Szczęsny, és el porter de la Champions i de moment continua sense estar inscrit Marc-André Ter Stegen. A tot això, pocs dubtes a l'11, perquè tampoc ha entrat a la llista de convocats Alejandro Valde. Només un, si de cas, fa ballar el cap a Hansi Flick, que és que Olmo, Ferran Torres i Fermín disputant-se dues posicions a l'11 titular, la davanter centre i la de mitja punta. Però, escoltant a Hansi Flick, sembla que hi haurà pocs canvis a l'11 inicial respecte al que va treure a la final de Copa. L'equip s'estarà a l'hotel fins als voltants de les 7 de la tarda, segurament una mica abans. Aleshores, marxaran amb autocar camí de l'estadi, on s'espera una munió d'aficionats per acompanyar i per rebre l'equip.
I a aquesta hora s'està fent el dinar de directives. Tu hi has anat, de fet hi ets encara. Amb quin ambient has pogut veure?
Doncs hi ha satisfacció en el Barça, tot i que es demana un punt de prudència, però fins i tot avui el vicepresident esportiu Rafael Juste, quan ha entrat aquest dinar de directives fa aproximadament mitja hora, doncs parlava obertament del que està vivint l'equip i del que està vivint el club aquests dies.
Parece como un sueño, efectivamente, parece como un sueño, y realmente siempre digo que los sueños a veces se hacen realidad. Yo siempre sueño que el Barça, bueno, es el equipo que va o puede ganarlo todo, y en este caso aún estamos en esta línea, ¿no?, de poder ganar tanto la Copa de Europa como la Liga, pero continúa siendo un sueño para mí. Quiero tocar de pies de suelo, perdona, y pensar de que aún no hemos llegado al segundo partido, y me quedo con el partido de hoy, como dice Hansi, paso a paso.
Un Juste que no veu favorits en aquesta eliminatòria, que ha subratllat la importància del partit d'anada i explica que, pel que ha vist dels futbolistes i també del cos tècnic, estan físicament disposats i capacitats per aguantar aquest partit d'anada.
Et responc amb el que deia Pau Cubarsí, que deia, diu, no arribin les cames, arribarà l'escut. Jo també s'afegeixo, no, o no arribin les cames, o no arribarà l'escut, i a més el cor de la ficció que ens portarà, estic convençudíssim, o molt convençut, a la final de Múnich.
Joan Laporta, que no ha volgut fer declaracions, ha passat el testimoni al relleu a Rafael Juste i, de part de l'Inter, doncs, Marot, el seu president, i també Javier Zanetti, que és membre de la junta directiva.
Doncs ja sabem l'última hora del Barça, i pel que fa a l'Inter de Milà, Marcos García, pendents de Marcus Thuram.
No és oficial, però Marcus Thuram jugarà. Aquesta és la informació que ens diuen els companys italians, que surt directament de l'hotel de concentració de l'Inter a Barcelona. L'equip que preveuen és aquest, que us direm ara. Un clàssic a la porteria com és Sommer, defensa de 3 amb Bissek, Acerbi i Bastoni. Al mig del camp ben carregat, 5 migcampistes, Dumfries, Varela, Salhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, i en punta d'atac els dos més perillosos, Lautaro i Thuram.
Tenim els equips situats, és el moment de saludar el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Partidàs avui, eh?
Home, partit, has dit 6 anys, hem hagut d'esperar per viure una semifinal un altre cop a Barcelona, i partit entre dos dels grans equips d'Europa aquesta temporada.
S'està parlant molt aquests dies dels 3 partits perduts de l'Inter aquesta setmana. Tu t'esperes un Inter diferent i menys perillós que fa unes setmanes per aquesta dinàmica?
Entrarà el partit amb dubtes, això segur, perquè són 3 derrotes consecutives, cap gol en aquests 3 partits, i ara fa una setmana, només una setmana, i és que estem en aquest tram de temporada decisiu, l'Inter aspirava al triplet. Dimecres li va caure la Copa, diumenge va perdre a casa encara amb la depressió d'haver perdut contra el Milan, i el que suposa un derbi, i no haver guanyat encara cap derbi al Milan aquesta temporada, va perdre contra la Roma, li pot haver caigut la Lliga perquè el Nàpols té un calendari molt més assequible en aquest tram final, i afronta la Champions. En una setmana podria tenir lluny un objectiu ja segur eliminat i dos objectius dels quals s'hi podria allunyar, i això segur que li pesa al cap, com li va passar diumenge l'eliminació de la Copa. Estan probablement l'Inter en el pitjor moment de la temporada. Una altra cosa és que és un equip que juga de memòria, molt estable, que fa 4 temporades que juga el mateix, amb el mateix entrenador, gairebé amb els mateixos futbolistes, com a mínim els més importants, i per tant és un equip molt madur.
I és un equip, l'Inter, que encaixa molts pocs gols, tot i que les últimes jornades és cert que n'ha encaixat més, i davant té el Barça, que és l'equip més golejador d'Europa, i ho recordava Inzaghi, ho va recordar constantment a la roda de premsa. Què pesarà més?
Pesarà més, jo crec, que la davantera del Barça, perquè l'Inter és veritat que a Europa no ha rebut gols, però és un equip que no és un mur defensiu. Té moltes qualitats, és un equip molt complet, però no destaca especialment tampoc per ser un equip que només es defensa. No vol dir que no es defensi bé, però jo crec que és un equip que li pots fer mal si ataques bé. I en canvi, és un equip que també en les transicions li anirà bé. A l'Inter espera un partit com el que tindrà. Un Barça que tindrà la iniciativa, li atacarà, i a l'Inter ja li agrada aquests contextos més aviat de resistència, però sobretot també per poder explotar els espais en atac amb els dos jugadors de banda, que són molt ràpids i molt potents, i com deia Marcos, amb la parella Thuram amb Lautaro. És un equip que domina molts registres, no només el defensiu, però vaja, si el trident del Barça està com està últimament i Pedri dirigeix com està dirigint últimament, el Barça segur que té opcions de gol.
Doncs Ricard Torquemada, et sentim a partir de les 8 amb la TDT d'aquest Barça-Inter, i una mica abans també el Tot Costa, que també et sentirem, que farem la prèvia també del partit. Fins després.
Gràcies, Laia.
Avui la segona semifinal, la primera es va jugar ahir al partit d'anada, i el PSG de Luis Enrique i Dembélé, que van fer un pas més per ser a la final de Múnich.
Petit peu profond pour le Georgien, néanmoins prendre la vitesse, Dembélé la frappe!
En
Carrera
Cavarespilla dins l'àrea, xuta Dembélé, al pal i el gol! Gol, 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 gol del Paris Saint-Germain, minut 3 de partit, i l'he invocat, Dembélé.
Francesc Ripoll, així narrava el gol de Dembélé a la transmissió que vam fer amb el Ricard Torquemada de l'Antena Digital de Catalunya Ràdio. Deia que la invocava, Dembélé, doncs el va invocar, i sí, va marcar l'anada de la semifinal. semifinals, la victòria al camp de l'Arsenal, amb aquest gol que sentia en Marcos de Dembélé, i amb bones sensacions en general per l'equip francès, tot i que Dembélé va acabar lesionat.
Sí, bona part del primer temps, ho deien a la transmissió que liderava el Ricard Torquemada amb l'Àlex Dalmas, per exemple. Luis Enrique va aconseguir que jugués allò que volia, allò que no volia l'Arsenal. En aquest context, com dius, es va avançar el PSG amb un gol d'Ousmane Dembélé. L'Arsenal va capgirar la tendència, va disposar d'ocasions per empatar, especialment dues de molt i molt clares, però va topar amb un enorme Gigi Donnarumma. Luis Enrique sobre el seu porter.
Los porteros están para eso, ¿no? Nosotros somos uno de los equipos que más que más posesión de balón tiene y que más suele dominar, pero es evidente que juegas cuartos de final, octavos, semifinales. Claramente los porteros tienen que ser, para eso tenemos a Gio, que es un número uno, para eso está fichado en el Paris Saint-Germain y eso significa ser un equipo, aprovechar las calidades de todos ellos.
Com dius, Dembélé no va poder acabar el partit, tot i això Luis Enrique va dir que només tenia unes lleugeres molèsties musculars. Per tant, podrà jugar la tornada dimecres a la setmana vinent al Parc dels Prínceps de París.
I del futbol al bàsquet, perquè avui els culers també tenen una altra cita importantíssima. A les 7 de la tarda, el Barça de bàsquet necessita una victòria per seguir viu a l'Eurolliga. Ernest Macià, avui, si guanyen el Mónaco, segueixen a l'Eurolliga, si perden, queden eliminats.
Doncs sí, exacte, com el París. Ahir va quedar fora de la Final Four, va quedar eliminat perquè va perdre la pròrroga el tercer partit, i això és el que li passaria al Barça si avui perdem el Mónaco. Ahir qui va passar la Final Four va ser el Fenerbahçe de Saruna Jasikevičius. Per tant, el Barça ja sap què ha de fer, ha de forçar, ha d'almenys intentar ser tan físic i reprimir les provocacions del Mónaco, que és del que es van queixar ahir, per exemple, tant el Joan Peña Roia com el Joel Parra.
Ells van fer el seu joc, ells es van voler treure del camp de totes les maneres, i nosaltres crec que en aquest sentit doncs no vam ser intel·ligents, vam caure al seu joc, vam caure les seves trampes, ells ens peguen, nosaltres ens enfadem i ens encarem, en menys de dir, bueno, tu m'estàs pagant, doncs jo et pego més, però intel·ligentment, no, com estic dient.
Avui serà un partit interessant des d'un punt de vista sociològic, perquè segons com vagi la segona part, o hi pot haver èxode de la gent cap a veure el futbol, o no. O no. O la gent aguantarà perquè el Palau té públic de bàsquet. Bé, no jugarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, Nikola Mirotić, i dic que el Madrid sí, el Madrid ha estat capaç de forçar el quart partit, que el jugaria demà, perquè ahir va guanyar a l'Olympiacos.
Serà una tarda, en qualsevol cas, de seguir les transmissions que fem a Catalunya.
No diré que no.
A Catalunya Ràdio, perquè a les 8 hem dit la TDT, a les 7 el Tot Costa, però a les 7 aquest partit també el podreu seguir, com sempre, a la transmissió del Tot Gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
Setmana de la Llengua a 3CAT.
Doncs aprofitem aquesta setmana de la Llengua 3CAT perquè les transmits de bàsquet, Ernest, fa temps que ja vau començar una iniciativa que es deia Generem Llengua, que el que es volia buscar és enriquir el català amb expressions o paraules específiques del bàsquet, que fins ara normalment les feien servir només en anglès o fins i tot en altres llengües.
Mira, per exemple, sí, una seixantena ja en portem.
Imagina.
I aquesta setmana el concepte que demà veureu als Reels, al 3CAT, és el de simulació. En bàsquet, tirar-se a la piscina, com fan en el futbol, no diem tirar-se a la piscina, diem una paraula anglesa que és flopping, fer flopping, no? Fer cuento, en definitiva. No, clar, no puc dir aquesta paraula en aquesta secció. Nosaltres en diem simulació i està ja acceptat pel TERMCAT i això doncs és el que fem amb una cinquantena més de paraules, que és catalanitzar el bàsquet, que és un esport molt yanqui.
Doncs aquesta tasca que estan fent des de les transmissions del bàsquet, i, amb l'Ernest Macià al capdavant, d'intentar buscar com dir en català expressions que normalment sempre es feien servir en anglès. El Barça, per exemple, ha decidit canviar Barça Store per Barça Botiga. Està bé?
Els vam trucar nosaltres.
Sí, no?
Vam ser
i
nosaltres
inspirar,
que els vam demanar. Sí, sí, sí.
Ara, això, fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Arriben les millors ofertes a les nostres gasolineres Carrefour. Per ser soci del Club Carrefour, estalvia't mínim 11 cèntims per litre acumulant el 8% del combustible que posis en el pròxim xec estalvi. Per exemple, si en poses 50 euros, n'acumules 4. Sempre les millors promos Carrefour. Wow!
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs tornem a parlar de futbol, en aquest cas de la Lliga Masculina. Sergi Andreu, per parlar de l'Espanyol i aquest partit que té diumenge contra el Betis, que és un partit difícil perquè el Betis està lluitant per Europa, i l'Espanyol que té aquest objectiu de la permanència.
És el partit estratzer, l'Espanyol amb 39 punts, a 7 punts del marge del descens. Malgrat la derrota de diumenge a Villarreal, l'equip es troba en una situació immillorable de confiança, de números, d'estat d'ànim. Els jugadors estan convençuts que tenen la permanència definitiva a tocar i que una victòria diumenge contra el Betis la certificaria. N'ha parlat un dels capitans, Pol Lozano, que també ha reconegut que l'equip juga des de fa setmanes més alliberat.
Ara mateix estem en una situació que ja ens agradaria haver estat a principi de temporada, com estàvem amb els punts, sobretot al gener, no? Però al final jo crec que aquest any encara no està... Si tenim 3 punts més, ens veuràs encara més tranquils, òbviament, saps? Que som conscients, jo crec que estem jugant últimament d'una forma en la que estem més tranquils i s'està notant en pilotes, s'està notant bueno, en com pressionem, jo crec també com defensem, no? Que és una situació diferent, però que òbviament que tranquils no estem.
I el Girona juga dilluns i també ho farà amb una urgència per sumar punts i allunyar-se del descens, però no serà fàcil perquè davant també tenen un equip que lluita per Europa. L'aspecte psicològic serà clau i precisament aquest, Eduard Solà, és un dels punts que tracteu al Girona reservat d'avui.
El Girona fa 11 partits de Lliga que no guanyen, només ha sumat 4 dels últims 33 punts en joc i amb l'amenaça del descens cada vegada més a prop. El Girona reservat, parlem del bloqueig mental que ara mateix tenen els jugadors del Girona, quines causes els ha portat fins aquí i com ho poden solucionar. N'hem parlat amb el psicòleg esportiu Andrés Díez, que va formar part del primer equip del Girona durant 2 temporades.
És una temporada, diguéssim, molt atípica, no?, per un club com el Girona. Aquesta gestió emocional d'estar en competició europea i després haver d'afrontar pues, la Lliga. I una altra cosa, que crec que l'any passat, per exemple, el Girona era el tapat, i ningú s'esperava el futbol que feia, no?, a nivell d'atac, a nivell ofensiu, i aquest any una mica pues, és el Girona de Mitchell, és el Girona, no?, de l'any passat. Sí que és veritat que tenen moltes peces noves, que és una cosa molt important, que és a nivell de cohesió i tot aquest canvi de cromos, entre cometes, no?, de jugadors, que al final no és el mateix equip.
Segons Andrés Díez, el més important en aquestes últimes 5 jornades de Lliga és fer-li veure els jugadors al present. No està pensant en el que pot passar després ni en el que ha passat abans.
I en handbol, amb la renovació de Peter Sikusa fins al 2029 ja confirmada, el Barça que afronta la tornada dels quarts de final de la Champions davant el PSG Eindhoven, defensant l'avantatge de l'anada, Guillem Amargant.
L'equip de Carlos Ortega buscarà demà la seva setena final a 4 consecutiva, la quarta amb Carlos Ortega al capdavant de l'equip. Per fer-ho, els blaugranes hauran de mantenir l'avantatge de 3 gols que van aconseguir el partit d'anada contra el PSG Eindhoven hongarès. Malgrat la renda del partit d'anada, l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, no dona per resolta l'eliminatòria.
Es cierto que hay un resultado favorable, pero 3 goles no son nada, ¿eh? No son nada. A un equipo que está jugando muy bien, que está gastado en dinámica positiva y que fue capaz de ganar el 10 a París.
En cas que el Barça accedís a la final a 4 de Colònia, seria la 13a participació en les 16 edicions que s'han disputat a la ciutat alemanya. El conjunt hongarès, per la seva banda, no n'ha jugat cap. El partit serà demà al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
I per cert que un ex-blaugrana, Iker Romero, és el nou seleccionador d'Àustria d'handbol. Ho serà a partir d'aquest estiu, quan rellevaran el càrrec a Alex Pajovic, i Romero ha firmat pels pròxims 3 anys. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha avançat en els play-offs de semifinals de la Lliga Masculina davant el Terrassa, després de guanyar 18-11 dissabte el segon partit, i avui es juga la segona semifinal a les 7 entre el Sabadell i el Barcelona. I a la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, avui hi ha un duel català, el partit que enfronta el Girbau Vic amb el Reus Ganxets, que arriba a la penúltima jornada, i Carles Vila amb la competició europea en joc.
De fet, hi ha 7 equips que poden assegurar-se, per exemple, en aquesta pròxima jornada, una de les 3 places que donen accés a jugar a Europa. El partit d'avui i el de dissabte, per tant, seran claus per acabar de definir la classificació. En el cas de les reusenques, el seu president, Joan Carles Virgili, reconeix que no esperaven una situació com aquesta a començament de temporada.
És veritat que Vic és el primer rival que tenim, que ens jugarem amb ell també la plaça europea, però és que el partit que tenim a continuació amb l'Irún, amb l'Ecané i Irún. L'Ecané ja s'està jugant al mantindre la categoria. En conseqüència, tenim un final de temporada després de diversos errors que vam cometre a Jaén i en altres camps, que vam deixar escapar uns punts que avui estaríem molt tranquils i classificats a Europa. Doncs bé, ara ens toca suar molt.
Aquest derbi entre el Reus i el Vic començarà a les 6 de la tarda.
I I la ciclista catalana Mireia Benito assaboreix encara la victòria a una companya d'equip a la Lieja, un dels monuments del ciclisme. En una conversa Ràdio Volta, la de Llorenç del Penedès també parla de la Vuelta, que comença aquest diumenge a Barcelona. Isaac Vilalta.
Sí, una prova que espera amb especial il·lusió després que l'any passat va aconseguir el mallot de ciclista més combativa i tenint en compte que la segona etapa d'aquest any passarà a prop de casa seva. Mireia Benito, com les seves companyes d'equip, arriba a la Vuelta, carregada de moral després de la victòria de Kim Lecourt a la passada Lieja.
Vam haver d'anar canviant la tàctica sobre la marxa, perquè la Kim al principi de... Bueno, cap a mitjans de la cursa així no es va trobar bé. De fet, es va quedar despenjada del grup. Bé, una altra companya doncs, va haver de treballar per poder-la tornar a entrar, i en pic va entrar, doncs va estar... Bueno, després de cada pujada és com que anava tenint millors cames, i la veritat és que al final va ser bastant espectacular, cap de nosaltres ens ho creiem.
Mireia Benito ve de competir a la Lieja diumenge i ja pensa en clau Vuelta. Tot plegat ho explica àmpliament a Ràdio Volta.
I acabem amb dos apunts més a futbol. Marta García.
S'ha confirmat el dia i l'hora de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Serà el dissabte 7 de juny a les 7 de la vesprada. La final se juga, això ja se sabia, en l'estadi El Alcoraz d'Osca. I en els pròxims dies se confirmarà el partit de la selecció catalana femenina, que se disputarà, ja ho podeu apuntar, diumenge 1 de juny al migdia contra la selecció de Xile. Si no hi ha canvis d'última hora, el partit se jugarà en el Johan Cruyff, que recordeu-ho, també acollirà el partit de la selecció masculina uns dies abans, el dimecres 28 de maig contra Costa Rica.
I recordem també que TV3 farà la transmissió del Gran Premi al Circuit de Barcelona a Catalunya el pròxim diumenge 1 de juny, el Gran Premi de Fórmula 1. Fins aquí els esports. Ja sabeu, a partir de les 7 tot costa, a les 8 la TET del Barça-Inter de Milà. Ara seguim aquí, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.